Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars d'aquest dilluns 24 d'abril amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Calella per la independència restitueix la senyera al balcó de l'Ajuntament.
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la ANC Calella per la independència i la plataforma Calella decideix independència van tornar a penjar la senyera al balcó de l'Ajuntament, una acció que havien reivindicat llargament. A la senyera l'acompanya també un domàs de la campanya que l'ANC ha endegat en favor del referèndum i la victòria del sí.
El president del grup Avimultó, Jaume Prun, ha estat el guanyador del Premi Ciutat de Calella 2017 en la modalitat individual.
I en la categoria d'entitat, el programa d'atenció domiciliària i equips de suport, el PADES, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, s'ha fet amb el premi. El PADES, recordem-ho, dona suport als malalts en fase terminal. Ja havia estat nominat al guardó l'any 2014.
Fotofilm Calella concedeix el trofeu Torretes de fotografia i de curtmetratges.
El fotògraf basc Francisco Osuna i també el curtmetratge La paciència de l'agua són els flamants guanyadors, doncs, dels Premis d'Honor del Festimatge que es van entregar dissabte a la nit com a cloenda del certamen. El Premi Ciutat de Calella, el millor treball audiovisual d'un calellenc o que tracti sobre la nostra ciutat, sobre Calella, ha estat pels joves Roc Llauet, Miqui Gual i Marc Vilalta, creadors de Disconnecting People.
I la temporada de la maduixa està en el seu moment més àlgid.
A la nostra ciutat, la Unió de Maduixaires de Calella, la UMAC, s'encarrega de la producció en un sector que pateix una competència molt forta d'altres productors del sud, com per exemple i especialment els de Huelva. A tot això, els nivells de vendes mantenen similars a altres temporades. Avui en parlarem amb el president de l'UMAC, Jaume Gay.
I ja està en marxa la campanya de la declaració de la renda del 2016 pels contribuents que la presenten via telemàtica. Va començar, de fet, el passat 5 d'abril i pels que ho fan presencialment seran a partir de l'11 de maig.
La novetat més destacada de la campanya d'enguany és que ha desaparegut el programa Padre, que servia d'ajuda als contribuents per confeccionar la seva declaració. De fet, ja l'any passat es van deixar d'aplicar als contribuents en general i només estava disponible pels autònoms. Ara s'ha de fer a través de Renta Web, una barreja del programa Padre i també de l'antic esborrany de l'agència tributària. Segons els assessors fiscals, el nou sistema és més complicat i feixuc que no pas l'anterior.
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la ANC Calella per la Independència i també la plataforma Calella Decideix Independència, dues de les entitats independentistes de la ciutat, van tornar a penjar la senyera al balcó de l'Ajuntament. Una acció que havien reivindicat llargament i cada moment compta amb el beneplàcit del govern municipal, del Partit Demòcrata i el PSC, que no han ordenat la retirada. La senyera l'acompanya també un domàs de la campanya que l'Assemblea Nacional ha engegat en favor del referèndum i la victòria del sí.
Doncs si la senyera ha lluït al balcó de l'Ajuntament i no només per Sant Jordi. De fet, avui continua penjada i acompanyada d'aquest domàs de color verd que l'ANC ha començat a repartir dins la campanya del sí a la independència. La territorial local de l'entitat admet que l'acció posa nous elements de pressió al consistori, però aclareix que el que han demanat sempre és que la senyera ocupi el lloc que li correspon. Així ho exposava el portaveu de Calella per la Independència, Xavier Pons Domènech, diumenge al programa especial de Sant Jordi d'aquesta casa.
Justament que no la treguin i que, a més, doncs, ens agradaria que el pal que està al mig de la plaça de l'Ajuntament, doncs, que hi ha aquesta senyera, es canviés per una estelada, de la mateixa manera que tenim una estelada en la rotonda de l'entrada del far i l'estelada que tenim a la plaça de Catalunya.
Pons Domènech recordava que des de la territorial local de l'ANC fa anys que reclama la restitució de la senyera al balcó de l'Ajuntament com un gest de normalitat, en tant diuen que és el símbol que representa a tots els calellencs i a tots els catalans en general. Des que Esquerra Republicana va perdre l'alcaldia local, no havia tornat a ocupar aquesta posició institucional de forma continuada.
El govern d'en Josep Maria Jué, doncs, quan governava amb Esquerra, es penjava de forma puntual en diades i actes puntuals, però amb la nova entrada del govern, doncs, aquesta senyera, doncs, es va treure i no s'ha posat mai. Sí que tenim la senyera en el màstil, en el pal del centre de la plaça de l'Ajuntament, però creiem que no és on li pertoca i ens agradaria veure, igual que la resta de municipis de tota Catalunya, doncs, la nostra senyera a la façana de l'Ajuntament.
I aquests últims dies, l'ANC Calella per la Independència també ha renovat l'estelada que hi ha als peus del far, de grans dimensions, fa 6 metres d'alçada per 4 d'amplada. S'anuncien noves accions visuals sense concretar-les encara en el marc de la campanya del sí al referèndum.
I a tot això, l'alcaldessa ha dit que respectarà el gest reivindicatiu.
Montserrat Candini no ha entrat a valorar explícitament l'acció de l'ANC Calella per la Independència. En una entrevista al programa especial de Sant Jordi, l'alcaldessa deixava clar el respecte del Consell Histori, el gest reivindicatiu de l'entitat independentista. Qui ha estat designada coordinadora de la campanya del sí al referèndum del Partit Demòcrata posava de relleu els àmbits en què el consistori expressa la catalanitat i l'essència nacional del país, a la plaça Catalunya i també a la rotonda del Far. Afegia que, com altres càrrecs públics, ha volgut defugir de la persecució judicial a la que es veuen sotmesos amb aquest tipus d'accions simbòliques.
Farem el que considerem fer en el moment que toca. Els que tenim responsabilitats polítiques en aquest sentit, com que no volem entrar en aquesta picabaralla legal, i lògicament no parlo de cara a l'Assemblea, sinó de cara doncs, als jutges i els que d'alguna manera o altra doncs, estem cridats a donar un compliment d'unes banderes que tampoc ens sentim plenament identificats.
Amb tot en el comunicat, a més per l'ANC Calella per la Independència i també per la plataforma Calella Decideix Independència, s'indica que no hi ha hagut pel moment cap condemna en ferm ni tampoc inhabilitacions per la presència única de la senyera als balcons dels ajuntaments catalans.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Parlem ara del Premi Ciutat de Calella. El president del grup Avi Moltó, Jaume Prun, ha estat el guanyador d'aquest premi, del Premi Ciutat de Calella 2017 en la modalitat individual i el Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport al PADES de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ho ha estat en la modalitat d'entitat o associació.
Jaume Prun reconeixia dissabte a la nit durant la gala de lliurament del premi que la seva vida ha tingut tres elements importants. Un, la seva família, també el grup Avi Moltó i la creu Roja de l'Alt Maresme, entitat de la qual també en va ser el president. Va fer èmfasi, això sí, de la feina feta a la ciutat pel grup Avi Moltó, però també a l'exterior, com a ambaixadors de la ciutat va dir, per exemple, a la ciutat de Burgos o a El Aaiún, al Marroc, entre altres. Aquest és el moment en què Pruna parlava de la seva estada a Burgos com a representant calellenc.
Hem estat a Burgos. Burgos podem dir que tenim el primer monument a un home català instal·lat en l'Avinguda de les Amèriques. Això ens honora. Estar a Burgos aquell dia, en aquesta festa, aixecant una senyera de 3 o 4 metres que ens havia donat l'alcalde Bagó i poder-la posar amb un asta al costat de la bandera de Burgos i poder tocar la sardana a la Santa Espina i ballar-la allà davant de tots els burgalesos, no em dieu que això no ens honora i això no fa Calella i això no fa ciutat i en això no fa país.
Per la seva banda, l'equip PADES, que treballa a l'àrea d'influència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és un equip especialitzat d'atenció domiciliària, format per un metge, dos infermeres, una treballadora social, també un psicòleg i un treballador familiar, que tenen tots ells a casa persones que presenten malalties greus avançades. Aquest equip dona suport professional i humà al pacient i la seva família per tenir cura de la malaltia, potenciant al màxim l'autonomia personal i, sobretot, respectant els desitjos i valors de les persones que es troben a la recta final de vida. La responsable de l'equip PADES, Mercè Díaz, agraïa d'aquesta manera el guardó el dissabte.
Moltíssimes gràcies per aquest premi. És la segona vegada que estem nominats i estem molt contents que finalment doncs, ens l'hagueu donat. Bueno, l'equip que està aquí i gent que falta també són gent que bueno, molts de vosaltres ja coneixeu la feina que fan, la gran feina que fan d'acompanyament i a la gent que està malalta, que vol estar a casa. I pensem que és un gran reconeixement i agraïm molt a tothom que ens ha votat per aconseguir aquest premi.
L'equip PADES ja va estar nominat al Premi Ciutat de Calella l'any 2014. Durant la gala celebrada dissabte a la Sala Mozart es va poder veure també El Trapasser, una producció de Ràdio Calella Televisió presentada per Josep Grima. La gala va estar conduïda en aquest cas pels joves actors Laia Borja i Joan Bax.
Bé, és qüestions al fotògraf basc Francisco Osuna i el curtmetratge La paciència de l'aigua del realitzador català Guillem Almirall són els flamants guanyadors dels Premis d'Honor del Festimatge que es van entregar dissabte a la nit com a cloenda del certamen. El Premi Ciutat de Calella, el millor treball audiovisual d'un calellenc o que tracti sobre la ciutat, ha estat per als joves Roc Llauet, Mic Igual i Marc Vilalta, creadors de Disconnecting People en la categoria de fotografia sobre tradicions catalanes, temàtica que s'ha estrenat dins el palmarès d'enguany. La medalla d'or concedida per la Federació Catalana de Fotografia ha estat pel calellenc Josep Maria Colomer.
Doncs sí, els dos guardonats amb el Premi d'Honor del Festimatge 2017 han parlat a Ràdio Calella Televisió dels treballs presentats al certamen calellenc. Ho van fer ahir a Ràdio Calella Televisió. Francisco Osuna va dir que es considera un fotògraf de paisatges, però, curiosament, va decidir presentar-se a la convocatòria del Festimatge amb una col·lecció d'instantànies en monocrom representatives de les seves diferents facetes artístiques.
Para esta colección he querido presentar un poquito de todo lo que hago. Retrato, bodegones, fotografía creativa y bueno, fotografía nocturna. Bueno, intentar abrir mi campo de hacer de todo un poquito, ¿no? Que al final la fotografía es eso, no centrarse solo en un tema porque es muy amplio.
Amb la col·lecció titulada Dies de Lluvia, Osuna ha obtingut el màxim guardó que concedeix el Festival de la Imatge de Calella. Entre els més de 350 fotògrafs participants, ha viscut l'experiència de recollir el Premi d'Honor en un cap de setmana de Sant Jordi que deia no oblidarà mai.
Imagínate, un trofeo como el Torretes, que tiene mucha importancia a nivel de España, pues ser el ganador es todo un honor, es un orgullo. Para mí es un sueño, o sea, no me lo esperaba para nada, pero bueno, con el trabajo y la dedicación todo es posible. Es un sueño estar aquí, en Calella, encima en el día de Sant Jordi, y bueno, que va a ser un día inolvidable en mi vida, la verdad.
I La paciència de l'aigua és el curtmetratge que s'ha imposat en la principal categoria del certamen calellenc. És un treball que entrava en la categoria d'experimental animació, realitzat pel barceloní Guillem Almirall, i que explica una història madurada i realitzada dins el màster de direcció de l'Escola de Cinema de Barcelona.
Res, una mica ficció i documental, que tracta d'un home gran que passeja per Barcelona amb un cop d'aigua. És una petita fàbula, un petit conte metafòric en el que el personatge s'enfronta al sofriment de les persones que l'envolten, que viu un petit moment tràgic en el que es derrumba i que fa un procés de retorn cap a la naturalesa que suposa una espècie de renaixement espiritual. Em sento afortunat i agraït pel premi, per l'experiència d'haver vingut aquí, haver passat el cap de setmana i...
Doncs el sentíem emocionat pel reconeixement rebut de mans de Fotofilm Calella. El Mirall va parlar també de la seva obsessió per impregnar de realitat la història d'un curt que finalment va interpretar un home que havia atès la Fundació Arrels, dedicada a les persones sense llar de Barcelona.
A la Fundació Arrels vam conèixer el Jesús, que és un home que ha viscut 30 anys al carrer, que n'ha pogut sortir, i tota aquesta experiència que ell expressa molt bé amb el seu rostre i la seva mirada, crec que era fonamental per explicar la història, que no parlava directament d'una persona del carrer, però sí que tenia molt a veure, perquè el personatge durant el curt s'enfronta a moltes persones que estan en una situació difícil, que estan malament, i tot aquest realisme que es buscava doncs no es podia haver aconseguit sense haver comptat amb persones reals, diguéssim.
Fotofilm Calella va rebre 681 curtmetratges en la convocatòria del Festimatge d'aquest 2017. Els guardonats amb el Premi d'Honor del Trofeu Torretes van rebre cadascun d'ells una reproducció de les torres de guaita representatives de la ciutat i també 1.000 euros en metàl·lic.
57.9 FM. Inlingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Inlingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
Inlingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocallatv.
La temporada de la maduixa s'està desenvolupant amb total normalitat aquest any i a causa d'un hivern que ha estat més càlid s'ha avançat uns dies.
Les maduixes es troben ara en el seu punt més òptim. Els dies més llargs i el sol fan que presentin un gust i una dolçor més intensos. El nivell de producció que surt des de l'UMAC, la Unió de Maduixaires de Calella, es manté estable al llarg de l'any, un sector però que ara pateix una forta competència, sobretot amb productors andalusos i concretament de la maduixa de Huelva.
Doncs avui en parlem en directe quan són 2:15, amb Jaume Gai, que és el president de l'UMAC i també un dels productors, l'únic productor de maduixa a Calella. Senyor Gai, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Quin és el balanç que fan de la campanya de la maduixa a dia d'avui?
Bueno, a dia d'avui, doncs, no tindríem estables com els últims anys. És a dir, ara ja et podria dir que la setmana passada, en quant a la cooperativa, va girar un volum de quasi 10 tonelades de maduixot, que vull dir, bueno, més o menys és la tònica dels últims anys, sobretot de la varietat Albion, algo de Monterrey i també Sabrina, de varietats. Més o menys estem com els últims 5-6 anys, més o menys.
I en quines poblacions podríem dir que està localitzada la producció de maduixes aquí al territori?
A Calella, Sant Pol i Sant Cebrià. Seria aquests tres pobles un dels més aviat es concentra tot.
Quina sortida tenen les maduixes que es fabriquen, que es produeixen aquí a la nostra zona? Són naturals, són naturals, sí, Jaume Gall, són naturals, donem fe que ha sigut un error.
Quin
diríem que és la sortida? Sí.
La sortida més aviat és molt local o cap al mercat central, que seria encara Mercabarna, no? Tot això és la sortida que tenim, perquè pel volum que ara ja tenim de producció, doncs, evidentment ja no podem abastir com abans, que sortíem a l'exportació cap a França o a Itàlia i tot això. Vull dir, tot això s'ha anat perdent perquè el volum de producció, doncs, ha anat minvant molt i, evidentment, doncs, bueno, ens ha quedat més en un mercat més local. O sigui, seria Mercabarna com a mercat central, i llavors doncs, bueno, doncs, per les rodalies doncs, amb fruiteries i comerços locals que en compren per nosaltres. Sí.
Però sí que és una fruita molt apreciada i amb molt de renom, perquè se sent a parlar de les maduixes del Maresme i de l'Alt Maresme per tot Catalunya. Què és el que tenen les maduixes cultivades aquí, conreades aquí?
Bueno, tota la zona aquesta que diguéssim d'aquí de banda del Maresme, però sobretot des de, diguéssim, des d'Arenys fins aquí a Pineda, tot aquest corredor, fa com un microclima que queda, per dir-ho entre cometes, per entendre tothom, és com una mica tropical. I fa com un subclima que per la maduixa pues, li va perfecte. No? I crea unes condicions tèrmiques que ni fa ni unes exageracions de calor, ni tampoc és un fred i queda molt estancat. Fa, aquest corredor d'aquí, que tenim aquestes muntanyes aquí davant, pues, ens fa com una illa que per les maduixes dona un clima perfecte. O sigui, diguéssim que cap a Pineda ja no se'n produeixen, se'n poden produir, però ja no és ben bé el mateix, ni cap Arenys avall tampoc. I seria aquest sector perquè fa com un tancat, aquest corredor, fa un tancat que queda un macroclima aquí, un microclima, molt adient.
I aquestes condicions, què li aporten a la maduixa del Maresme? El gust, sobretot, un gust més dolç?
Bueno, el gust, això també és molt en variació de la planta i, evidentment, en les èpoques de l'any, no? Agafen més sucre o menys, Vull dir, i ara, doncs, precisament, per temperatura, per clima, per sol i tot això, doncs ara agafen un punt de sucre molt més adequat. A més, la producció d'aquí, els pagesos d'aquí, l'acollim bastant al punt. Vull dir que ja ha agafat tota la fruita, i sigui pomes tot, si l'aculls madurada a l'arbre o madurada a la planta, doncs agafa el sucre. Si la madures i llavors l'aculls verda i la fiques a la nevera perquè acabi de fer la maduració, no agafa el sucre. I clar, això d'acollir-la tan directament i llavors distribuir-la immediatament al mercat, doncs ens fa que tingui aquest punt més de dolçor, també.
Per tant, podríem dir que la millor maduixa d'aquesta temporada la podem comprar ara? Ara és el moment de comprar-la?
Sí, ara és un bon moment de comprar maduixes, però avui en dia també hi ha aquestes varietats, sobretot els avions, que són plantes remuntants. Pots trobar en estadis de tardor, per exemple, de setembre, octubre, novembre, amb molt bona maduixa i amb un bon sabor. Sí. També és possible, aquestes varietats noves, doncs que també, llavors a la tardor també fa com una temperatura que seria amb menys hores solars, la intensitat del sol més baixa, però també seria més o menys com primaverenc com ara, que estem tinguent ara. Podríem tenir un clima molt similar a aquest. I també fa que la maduixa també agafi aquest toc.
De fet, vosaltres parleu de que el fet de produir al llarg de tot l'any fa salvar una mica el sector, no?, amb la competència que hi ha.
A veure, sí, la competència és enorme, vull dir, no tenim res a fer. Si hem de ser francs, és un sector, diguem-ho dramàtic, però és bastant, té els dies comptats, vull dir, no hi ha relleu generacional, això és evident, i en quant a la maduixa, doncs, s'ha anat perdent moltíssim, vull dir, i els quatre que quedem, doncs, ens hem modernitzat molt, vull dir, tot és cultiu hidropònic, vull dir, no cultivem a terra, tots són sacs de cultiu, això ens dona major estabilitat i una producció que podem produir aquestes plantes que són remuntants i tenir-les tot l'any, perquè a terra això no pot ser. Però, clar, això vol dir invertir-hi molt, i vol dir també, clar, una despesa que ningú tampoc està disposat a començar de zero a fer-ho. I per això quedem els que quedem, i la competència és enorme. Mm. No només és Huelva, penseu que després de Sud-amèrica també en venen, a la tardor, vull dir, maduixes del Perú i de tot el que vulgueu, n'hi ha sempre. Maduixes n'hi ha sempre, siguin d'on siguin. Això, la globalització és el que té.
I també suposo que la competència aquí, en el mateix, en la mateixa zona geogràfica, Jaume.
Sí, això també jo de vegades dic que també va els hàbits de la gent i bueno, que es porta avui en dia, que tothom va comprar a les grans indústries, no? Diguéssim, va comprar als grans supermercats, les grans cadenes i tot això. Doncs, esclar, evidentment, aquestes grans cadenes doncs, compren a grans indústries alimentàries, no? Sectors, per exemple, d'agrícoles, hi ha sectors de grans indústries, podem parlar d'indústries també. I aquests ja els hi subministren tots. Doncs, esclar, el comerç petit o nosaltres mateixos, els pagesos petits, no tenim accés a això. I això també es va distribuint. Es va mimant, vull dir, ho anem notant molt, no? La venda local es perd, doncs nosaltres també ho anem perdent. Això passa també, per exemple, per dir alguna cosa, els mercats municipals, i a Calella em sembla que també n'és un cas, doncs es va perdent. Per què? Perquè la gent doncs, compra les grans àrees. I doncs això també nosaltres també ho rebem, perquè el nostre sector de venda seria aquests petits comerços, aquests petits mercats municipals, i tot això. I tot això doncs, es va tirant enrere i fa... que és com una cadena, com el petit comerç local, és més o menys el sentit final és el mateix.
No sé si el fet d'apreciar la maduixa del Maresme, que ho fan els clients, també hi hagués algun tipus de segell de qualitat, en aquest cas suportat també per les administracions, el que podria garantir és doncs, una estabilitat en la producció i també doncs, un major nivell de beneficis, no? En aquest cas pels productors, que evidentment en un moment complicat, no?, pel que fa a la feina a la terra.
Sí, a veure, hi ha moltes coses, productes de quilòmetre de proximitat, de quilòmetre zero, vull dir, les administracions ja en fan moltes de coses, no?, però vull dir, per exemple, en el nostre cas tenim la nostra marca, és un producte etiquetat, i ja sabeu que és de quilòmetre zero, amb noms i cognoms i tot això, vull dir, ja se sap d'on ve. Abans vosaltres, com heu introduït el programa, bueno, l'entrevista, heu dit que, bueno, que era la maduixa, que havia sigut un gran boom, no? Jo puc dir-te que dintre Calella mateix, als principis, si vas molta gent per Barcelona, coneix la maduixa de Calella. En aquella època, quan encara d'això, la maduixa de Calella va ser una gran ambaixadora de Calella, perquè va ser que la maduixa de Calella va ser la primera d'aquí, que es va fer aquí, i inclús al sur vam ser gent d'aquí que vam anar allà i els vam ensenyar, això també, això seria un historiador, però vull dir, dintre de Calella també hi hauria d'haver, bueno, personalment crec, hi hauria d'haver un lloc per al que va ser la maduixa de Calella, perquè ara no som res, però en aquell moment aquí giraven mils i mils de tonelades de maduixa. I va ser una gran ambaixadora, un nom de Calella, la maduixa aquesta, va ser un gran ambaixador, perquè es coneix la maduixa de Calella.
Sí, és una trajectòria que, de fet, ha anat acompanyada i realment no es pot deslligar de l'UMAC, no?, que també doncs, té una trajectòria important, 40 anys.
40 anys, sí, t'ho dic així de memòria, però sí, segons anem ja 40 anys d'història. Vull dir, i això ja hi era. La maduixa de Calella ja hi era, ja hi era, van ser productors d'aquí que la van anar fent i d'això, i la maduixa de Calella va tenir trajectòria inclús diria internacional, perquè francesos i italians venien a comprar la maduixa de Calella i es deia la maduixa de Calella vull dir, i després bueno, s'hi van posar Sant Cebrià, Sant Pol, bueno, aquí tothom hi discutirà, però bueno, el nom principal i a vegades va surt per Mercabana i això, dirà, ostres, la maduixa de Calella si el nom de la maduixa de Calella va tenir molt de pes i va ser un sector en la seva època molt important. crec jo, eh?
No sé si us considereu una mica supervivents, no?, d'aquesta història de Calella, que en els seus principis doncs tenia una activitat agrícola molt potent i que després la indústria, no?, les fàbriques i el tèxtil i ara el turisme s'ha anat menjant, no?, una mica, i no sé si això sí. Us considereu una mica supervivents, no?, d'aquesta evolució històrica.
Sí, a veure, formem part de la història, jo crec que hauríem de formar part de la història i segurament, jo això ho parlo per parlar, tampoc sóc coneixedor de com està el tema, però vull dir, jo crec que segurament el racó, els historiadors de Calella o els que hagin fet llibres de Calella, doncs la maduixa de Calella suposo que no es pot obviar el que ha sigut, perquè ho va ser, i realment estem parlant de 1.000 quilos de tonelades que sortien de maduixes d'aquí. Era moltíssim, sí, francesos, italians, i era la maduixa de Calella. Encara hi ha caixes que jo tinc que era maduixa de Calella. Uh-huh. I l'UMAC, les sigles UMAC, vol dir la Unió de Maduixaires de Calella. Uh-huh. Això és el nom real d'UMAC. El que passa que nosaltres sempre que fiquem amb les sigles, però és representació de Calella, perquè les sigles és la Unió de Maduixaires de Calella. Uh-huh. Que va ser tot això.
Jaume Gay, president de l'UMAC. Gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El sector turístic maresmenc genera més de 14.000 llocs de treball i és la mitjana anual d'ocupació que recull en l'informe sobre activitats turístiques que ha publicat l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal.
La xifra ha encadenat 5 anys d'increments, arribant a superar en un 13% els llocs de treball que les activitats turístiques donaven en època precrisi, és a dir, anteriors a l'any 2008. A la comarca hi ha 1.690 empreses dedicades al turisme, ja sigui en el sector de l'allotjament, els menjadors, i les begudes, les agències de viatges o també els operadors turístics. Pel que fa al negoci, les dades també són positives, pel que fa al negoci d'aquestes empreses, perquè l'informe econòmic del Consell Comarcal del Maresme indica que ha experimentat un creixement anual del 3,24%. Durant el 2016, el turisme va donar feina a 10.938 assalariats i a 3.229 autònoms. Els treballadors per compte propi van decréixer en un 0,25% respecte del 2015.
I ja està en marxa la campanya de la declaració de la renda d'aquest any del 2016 pels contribuents que la presenten via telemàtica. Va començar el 5 d'abril i pels que ho fan de manera presencial s'han d'esperar fins l'11 de maig.
La novetat més destacada és que ha desaparegut el programa Padre, que servia d'ajuda als contribuents per confeccionar la seva declaració per segon any consecutiu. Disposen ara del Renta Web, que és una barreja del Padre i també de l'esborrany que l'agència tributària enviava als domicilis dels contribuents. Segons l'assessor fiscal de Tarines Grup, Jordi Valls, abans l'esborrany era més àgil i senzill.
Com confirma l'esborrany que era l'any passat, que aquest any han canviat una miqueta, es diu Renta Web, i canvia una miqueta tècnicament les coses. Però de novetats que afectin molt a la gent n'hi ha poques. Encara no hem fet masses de declaracions, perquè nosaltres comencem en ferm, doncs comencem a partir del mes de maig a fer-ho, però sí que he entrat una miqueta a veure com funciona, i és una miqueta... Així que jo crec que l'esborrany de l'any passat era molt més àgil de fer i aquest Renta Web és una miqueta més feixuc, has d'anar buscant més les coses. Suposo que també pel fet de no estar acostumats on està cada cosa, no? Però és una miqueta més, per mi, més complicat.
La campanya de la renda s'acaba el 30 de juny. Si el resultat surt a pagar i es fa domiciliació bancària, el contribuent té fins al 26 de juny per fer la presentació.
I fem tot seguit també un ràpid repàs als resultats esportius del cap de setmana. En futbol, el Calella ha guanyat 6-0 al Juventus i es jugarà, per tant, la Lliga al camp del Rocafonda.
El Club Bàsquet Fundació Miquel Valls ha perdut per 50-52 contra el Sant Feliu. Ja no depèn d'ell per pujar. L'equip femení del Club Bàsquet Calella ha guanyat per la seva banda a l'Unyà amb un marcador final de 37-59. Està una victòria de la salvació.
La Unió Esportiva Handbol Calella ha guanyat 25-26 al Palafrugell i dona un pas més cap a l'ascens.
I el Club Triatló Costa de Barcelona-Maresme ha quedat tercer per equips en la primera prova de la Lliga Catalana. Va ser el triatló Vila de Blanes, disputat ahir diumenge.
I amb vòlei, victòria de l'equip femení i derrota del masculí de l'Escola Pia de Calella a la Lligueta d'Ascens. Les noies han aconseguit la cinquena victòria, seguida per 0-3 a la pista dels Arcs. Els nois han perdut 3-0, en aquest cas, a la pista de l'Alella, que és el segon classificat. Fins demà, Dolors.
Fins demà.
El temps.
Hola, bon dia. El temps avui ha de continuar molt tranquil, més o menys com aquest cap de setmana, amb bonança, domini del sol, vents fluixos i situació marítima tranquil·la a banda d'unes temperatures que continuaran molt suaus. Però si hi ha algun protagonista en la situació meteorològica hi haurà els propers dies, serà precisament això, les temperatures que demà es mantindran com avui, però atenció perquè de cara a demà passat baixaran de forma notable, de forma clara, tant màximes com mínimes, i encara podran baixar una miqueta més de cara a dijous. Tot plegat ens ha de portar una entrada de vent de component nord, que es notarà, com dèiem, a partir de dimecres, a més, amb augment dels núvols i amb risc d'algunes precipitacions. Mentre això no passa, tant avui dilluns com demà dimarts, continuem.
Marxem, arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia.